Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995, aleshores a la sintonia de Catalunya Ràdio, i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en podcast a través de vilaweb.cat, també a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans, especialment les de la xarxa, i els diumenges a les 3 a través del Punt Avui Televisió en vídeo, on ens podeu veure les cares i posar cara a allò que durant dècades ha estat només un programa radiofònic. Avui parlem de periodisme, per tant ens sentirem còmodes alguns de la taula, perquè parlarem de sentitcrític.cat, aquesta campanya per impulsar un nou mitjà cooperatiu, en aquest cas, i un dels tres socis d'aquest nou mitjà, el Sergi Picazo, amb nosaltres. Sergi, benvingut.
Moltes gràcies.
Enhorabona per com està funcionant això.
Està funcionant com espectacularment, estem emocionats, satisfets i agraïts de la confiança que dipositada. La veritat és que és un repte ara, perquè ara cal no decebre els centenars de micromecenes i subscriptors que ja han mostrat confiança en el projecte.
Bé, per això ho fareu, perquè...
ho intentarem.
Normalment, quan aquestes coses tenen tant d'èxit és perquè sou gent que ja porteu molta mili, que es deia abans, no sé si ara es diu, perquè ja no hi ha mili, però vaja, i la gent confia per això en vosaltres. Com sempre, Martí Crespo i Joan Jofre, què tal?
Bon dia.
I a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño. Amb ells, amb tots ells, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així fent l'Internauta, m'he deixat el Dani Pérez a la càmera, o a les càmeres en aquest cas. Com deia, en Sergi Picazo, en Roger Palà, en Joan Vila, tres periodistes coneguts de llarga trajectòria. El Sergi fa cara de dir llarga, jo som molt jove, però igual té, Sergi, ho lamento molt explicar-te-ho així de clar. Tres periodistes que impulsen, que han impulsat o que estan impulsant aquests dies, perquè de fet està en marxa el procés de micromecenatge amb Verkami, que ha estat així diverses vegades Verkami, estan impulsant sentitcrític.cat, com cada setmana el Martí Crespo ens posarà en situació i ens explicarà de què va tot plegat en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Els últims anys, especialment aquest 2014, han passat pels micròfons de l'Internauta doncs molts periodistes que ens han vingut a explicar maneres noves que s'han empescat d'exercir o de continuar exercint més aviat la professió. Des de l'Oriol i en Carles Rodríguez, que van fer una entrevista diària durant tot un any i ho van aconseguir, fins al projecte La Ràdio.cat, una ràdio digital dels Països Catalans en procés de constitució, passant pel col·lectiu Contrast, que coneix prou bé Sergi, i pels agregadors de publicacions i quiosc o story.cat de la setmana passada. Ara dos joves però veterans periodistes, en Sergi Picazo i en Roger Palà, doncs provinents del Punt Avui, l'Enderroc, són al darrere d'una nova experiència periodística que veurà la llum al setembre. El Digital Crític vol especialitzar-se en el periodisme d'investigació, serà editat, com deia en Vicent, doncs, de manera cooperativa i finançat mitjançant subscripció popular. De fet, ara mateix doncs, ja tenen oberta una campanya de microdonacions de cara al llançament, doncs, que va fantàsticament bé, com comentava en Sergi. Tant en Roger com en Sergi com en Joan, que aquests últims 4 anys doncs, han coordinat l'anuari de media.cat, estan convençuts que hi ha força gent interessada en el periodisme d'investigació, en el periodisme incòmode, en diuen, i en el periodisme reposat. Per aconseguir fer un producte d'aquestes característiques, els continguts de Crític doncs, es basaran en tres pilars. La investigació de silencis mediàtics, en la línia potser doncs, de media.cat de l'anuari, el periodisme en profunditat i l'anàlisi i l'opinió, doncs, en aquest cas amb veus crítiques de col·laboradors, suposo que seran col·laboradors habituals. El nou mitjà també tindrà una versió en paper, en forma de revista monogràfica, la primera de les quals sortirà cap a l'octubre amb un títol força previsible per l'any en què estem, no? És el procés.
Molt bé. En principi està previst que comenceu al setembre.
Exactament.
A dir, ara expliquem, ara estem en la campanya de Verkami, ja ho sabeu, qualsevol persona que tinga interès en aportar diners ha d'anar a Verkami i buscar la vostra campanya. Sentitcrític.cat és la web i també allà pot tindre més informació. Ahir és on sou ara.
Comencem pel micromecenatge, que durarà fins a mitjans de juliol, per tant encara tenim temps. Ara ens hem marcat un nou repte després d'assolir l'objectiu inicial, que eren 25.000 euros, que eren els diners mínims que necessitàvem per tirar endavant el projecte.
Que això ja heu passat, ja esteu...
Això es va aconseguir en 3 dies i mig, dels 40 dies que et dona Verkami per aconseguir-los. Per tant, ha sigut un èxit, potser massa ràpid fins i tot i massa excepcional per nosaltres, però contents i satisfets.
Sí, has estat vivint aquella experiència d'anar fent reloat i anar mirant com puja el marcador.
Exacte.
Sí, una mica diversa gent ens ho va explicar.
Obsessivament, això de Verkami crea unes
obsessions. Quan fas un Verkami, comences a fer reloat.
Deuen tenir moltes visites a les pàgines web dels F5, no? dels ordinadors. Llavors iniciem una segona fase, que vam començar aquest dilluns passat, i que, bueno, que l'objectiu nou és arribar als 1.000 subscriptors. Nosaltres creiem que aquest projecte només és viable si la gent hi confia, si el subscriptor s'hi subscriu, si el lector hi participa. Nosaltres la tesi que defensem és que els mitjans de comunicació, sobretot els grans mitjans de comunicació, un dia van passar pel supermercat de la publicitat i s'hi van quedar. I no m'atreveixo a dir que es van oblidar, però van menystenir la importància que tenia el lector com a font de finançament dels projectes periodístics. No? No és el cas de VilaWeb, que sé que té una campanya engegada, no?, per generar les complicitats amb els seus lectors, i una campanya de la qual hem après i copiarem segur algunes coses, si ens ho permeteu.
Ja saps la frase de Josep Pla, el problema no és copiar, és copiar bé.
Intentarem copiar bé. I per tant, nosaltres volem tornar a confiar en el lector. Si el crític, si el projecte, si la nostra revista no la finança el lector, el ciutadà crític, no hi haurà manera, perquè l'altra possibilitat és que t'ho pagui un altre. I bueno, jo, com sempre diem, parafrasejant també, el periodisme o te'l fan o te'l fas.
Jo al principi deia que portava una trajectòria i jo crec que a més que és causa de l'èxit de la iniciativa. L'anuari Mediacat, que ja va per la
cinquena, quarta, finançada en Verkami, cinquena en total.
Jo crec que ha estat un cop fort al periodisme d'aquest país. Cada sí? any és molt esperat, ha donat diverses lliçons, jo crec, en molts sentits. La línia que vosaltres voleu agafar va per aquest territori, de dir, escolta'm, nosaltres no anem a entrar a explicar què està passant cada dia al món, que això ja s'explica, anem a enfocar molt, a posar l'ull molt concretament sobre una sèrie de temes, i ahir anem a excavar i excavar sí. i excavar.
Nosaltres creiem que els mitjans de comunicació fan una bona tasca, informativament parlant, per tant no volem donar lliçons a ningú de periodisme, ni molt menys. Som humils, som petits, som un projecte que està començant, i per tant a veure com ens va. Per tant, el que no volem és repetir i aportar més soroll, més contaminació informativa. Creiem que hi ha una, allò que diuen, no?, de l'accés d'informació que patim els ciutadans en aquest país, a vegades pot provocar desinformació, no?, la infoxicació de la que parlen els teòrics. Per tant, no volem jugar a competir amb, a més amb uns recursos que seran limitats, els nostres, amb els grans diaris o les ràdios o les televisions, amb la immediatesa, l'actualitat, l'última hora o l'última notícia, etcètera, no? Volem competir en una altra lliga, que nosaltres li diem de periodisme lent, periodisme reposat, d'agafar distància, de prendre'ns-ho amb calma, per poder ficar el nas on no ens demanen, i intentar oferir una informació diferent al nostre lector. És a dir, no volem repetir el que ja expliquen, i ho expliquen bé, la resta de mitjans de comunicació. Per tant, la idea és fer un reportatge d'investigació, un reportatge en profunditat, d'algun tema que normalment no aparegui, i aquí sí, va en la línia de l'anuari Mediacat dels silencis mediàtics, explicar coses que ja no t'hagin explicat els grans mitjans de comunicació, perquè si ja te les han explicat i te les han explicat bé, no cal repetir-ho. I després, intentar donar veu a experts, analistes, opinadors o professors amb un punt de vista crític que no acostumen a sortir a les tertúlies habituals dels grans mitjans de comunicació, on habitualment hi ha una tendència exagerada a la presència d'opinadors en la línia de el que seria l'estatus quo, no? Que no canvi
el vell estatus quo, perquè ja
el vell estatus quo, sí, per això, no? I veus que volen trencar, que tenen coses diferents a dir, no tenen l'espai que jo crec que la societat sí que té. Per tant, nosaltres volem donar-los espai a aquestes veus. I com sempre dic, no volem ser un mitjà alternatiu, i en tot cas creiem que com a mitjà alternatiu a Catalunya ja tenim a l'avantguàrdia.
Bona frase. Escolta'm una cosa, com ho he d'imaginar això? És a dir, tots dir reportatges, però diguem, n'hi haurà una web, n'hi haurà una revista en paper, no? Uh-huh. Com funcionarà això? La revista en paper cada 3 mesos?
No.
Cada mes?
Mira, és un mitjà digital. Això és un mitjà digital, és una revista digital en la que no hi haurà moltíssima informació. Nosaltres volem oferir poca informació directament, ho anunciem, però intentar que sigui bona, que estigui ben feta, rigorosa, en profunditat, amb totes les fonts, no? Estigui ben treballada. Llavors, això serà un mitjà digital que tothom podrà veure a internet tots els dies de la setmana, per tant, i segurament estem treballant en algunes versions per tabletes o per telèfons mòbils, i tindrà, a més, una revista monogràfica especial un cop l'any, com a mínim, que tracti un tema només en profunditat. Una revista, estem parlant d'una revista d'ampli format, de molta qualitat, de moltes pàgines, on hi puguin haver reportatges fotogràfics, fins i tot allò, per què no, reportatges gràfics a l'estil dels còmics de Joe Sacco, etc., no? Infografies, que sigui de molta qualitat. Una revista per guardar, un dossier.
Un objecte, una revista un objecte d'aquestes que t'agrada tenir el...
Això és el que volem, com a mínim és el que volem fer, sí. Mm.
I en la web, aleshores, n'hi haurà informació diària, s'entén?
A la web, a part del reportatge, que es publicarà un cop a la setmana, hi haurà un article d'anàlisi, opinió o una entrevista més vinculada a l'actualitat, però estem parlant d'un article, una anàlisi o una entrevista al dia. És que som molt lents, Vicent. Som tan lents que volem agafar com molta distància de l'actualitat, no tornar-nos bojos, no?
Imagina si anem ràpids que consideres lent la unitat dia, que és una unitat ràpida.
Sí, seria discutible, no? Clar, fins i tot si és ràpid o lent, no? Però en tot cas, un reportatge a la setmana i un article d'interpretació vinculat a l'actualitat al dia. Això és el que podem oferir.
I de temàtica teniu... O sigui, és obert absolutament o us centrareu...
Segurament seran temes polítics, socials i econòmics, majoritàriament. El que passa és que nosaltres no creiem, per exemple, en les seccions, en les velles seccions del periodisme de tota la vida, no? Successos, esports, cultura, política, economia, no? Per exemple, bàsicament perquè no sabríem ni on situar-ho, no? Els temes, no? Canvies i tot l'esclat social a Sants, al barri de Sants, de Barcelona. Què és? Política, local, successos,
societat.
No? Un tema social, simplement, no sé, no? O així mil i un temes. No? I per tant, no ens compliquem la vida, fem reportatges, fem periodisme del de sempre, no inventem res, i per tant els temes seran intentar que siguin temes interessants per a la ciutadania, i que no hagin aparegut o hagin aparegut amb un enfocament que nosaltres no considerem el correcte als grans mitjans de comunicació.
Imagina que no n'hi haurà publicitat.
N'hi haurà publicitat, sí, per què no?
Sí. Ah. Sí. No, no, per la forma que havies definit la campanya.
Tenim tres vies de finançament. Una, els socis cooperativistes, membres de la cooperativa, que són una cinquantena, que han posat 60.000 euros en total, no? Amb petites aportacions, petites entre cometes, d'entre 1.000, 2.000, 3.000 euros cadascun. Després tenim una segona via de finançament, que és del lector, a través de les subscripcions, no? Ara mateix, Albert Camp, hi portem uns 30.000 euros, en 600 i pico donacions, en volem 1.000 subscriptors.
És que no ha quedat clar i voldria incidir en això. Verkamin són donacions però són subscripcions.
Exacte,
és dir,
sí.
No és a fons perdut.
No, la recompensa de la microdonació és una subscripció. Si poses 25 euros tens una subscripció de 6 mesos, si poses 40 euros tens una subscripció anual, etc. I una tercera via de finançament, que és la publicitat. Sí que n'hi haurà una miqueta de publicitat. El que no volem és que la publicitat superi mai un percentatge del 30 del 40% dels fons d'ingressos, dels fons de finançament del projecte. Creiem que intentarem limitar-la i la limitarem i ens comprometem a limitar-la a un percentatge menor. Això no vol dir que no puguem tenir publicitat com un mitjà de comunicació normal i corrent. Sí, sí. A més, tenim publicitat també amb uns criteris ètics que no permetran tenir algun tipus de publicitat.
Algun tipus d'anunciant, vols dir?
Algun tipus d'anunciant, sí, millor dit.
Escolta'm, quan vosaltres plantegeu això, quin model teniu al cap? És a dir, el món anglosaxó, per exemple, n'hi ha moltes iniciatives d'aquest estil, algunes realment impressionants, estic pensant en ProPublica, que és una altra dimensió, no té res a veure amb el que ens planteja aquí, no? Però, diguem, a on mireu, quins models mireu, en el sentit que deia el Martí també a l'inici, tot el periodisme està en un moment d'una convulsió monumental, què és allò que us fa de sobte el clic de dir, anem a fer això?
L'experiència de l'anuari Mediacat als Països Catalans ja és una experiència que ens ha interessat i hem vist que feia forat, que la gent deia, mira, m'interessa que m'expliqueu coses que no m'expliquen els mitjans de comunicació i fins i tot m'interessa que m'ho expliqueu un cop l'any. Jo ja vam començar a pensar, ostres, això del periodisme lent pot tenir una sortida, un públic, no? que està atrafegat tot el dia amb informacions, amb últimes hores, amb la tele, la ràdio, les webs i tal, i necessita, doncs, encara que sigui un cop l'any, seure i llegir reportatges, que no és res més que llegir reportatges. I després, és veritat que hi ha un parell d'experiències internacionals que ens han frapat una mica, que una és el món anglosaxó, que és Delayed Gratification, no? Que és, per explicar-ho a l'oient o al telespectador, és una revista que et fa una recompensa retardada en el temps, per això la de Delayed Gratification, i és una revista que explica l'actualitat de fa 3 mesos, no? Si no m'equivoco.
Val a dir que, no sé si la trobàveu abans, però ara per fi la trobo a Barcelona.
Molt bé.
A la Rambla, en concret, s'hi troba.
És una revista que t'explica allò que va passar fa 3 mesos. Una
és que durant temps, bueno, és relativament nova, però durant temps no es trobava a Barcelona i ara ja la venen a Barcelona.
I es prenen aquesta distància. I, per exemple, no sé, si fa 3 mesos hi va haver l'inici del conflicte a Síria, per exemple, per dir-ho d'alguna manera, doncs ells t'explicarien 3 mesos després l'inici del conflicte a Síria, per exemple. No? Es prenen tota aquesta distància d'aquest temps. Sembla una bogeria, però la revista està més o menys triomfant. No? I després a França hi ha una altra revista que ens agrada molt, que es diu la revista 20 An, que és XX, bueno, 21 amb números romans, que també és una revista de 200 o 250 pàgines, no? Que aposta pel reportatge gran format, reportatge llarg, de fotografies i un disseny, no? Doncs molt rellevant, molt espectacular, i fins i tot també aposta per allò que dèiem del reportatge gràfic, no? De còmic periodístic, i per tant són experiències, també aquesta surt un cop cada 3 mesos, em penso que és trimestral,
mig
no?
Any, em sembla, cada mig any. És aquesta que és la portada horitzontal, sí. I sempre és un còmic.
Sí.
Sembla que
sí,
és cada mig any.
Doncs es prenen el seu temps per fer-la, però després ofereixen un producte de molta qualitat. No sé, bueno, jo crec que no arribarem a aquest estàndard d'altíssima qualitat d'aquestes dues revistes, però ja que preguntaves per les inspiracions, serien aquestes.
Són bones totes dues, són bones inspiracions. Jo crec que és un fenomen remarcable, no? De, per exemple, a França no només n'hi ha aquesta, n'hi ha una que es diu Long Form també, que també eix cada mig any. A Itàlia ara ha aparegut una revista també en el mateix sentit. És a dir, una mica la gent viu atrafegada perquè ara el periodisme està al mòbil, no? I passes el dia enganxat a l'app i amb titulars. Jo crec que els setmanaris ens agreu pel temps, però els setmanaris o pel Time, vaja, pel temps, pel Time i per l'Espiegel, amb totes les diferències. Jo crec que tenen molt, un mercat molt difícil, el de que el mercat mínim ja és el mensual i que a partir d'ahir aquests mercats de mig any, un any, estan agafant molta volada, més si s'aconsegueixen fer objectes. És a dir, aquests dos exemples que has dit són revistes gràficament impactants, d'aquelles que t'agrada guardar-les en l'estanteria i que si tingueres una cada setmana no hi hauria estanteria, però que com és una cada tres mesos, cada mig any, cada any, doncs t'agrada tenir-les. No? Per tant,
és que suposo que la gent viu, la majoria de ciutadans, a nosaltres ens passa, perquè nosaltres encara som periodistes, no? I som una mica malalts de la informació, no? Però molta gent em diu: ostres, ara faràs un altre projecte, un altre web i tal, és que no tindrem temps de llegir-la, no? Hem de llegir VilaWeb, hem de llegir el diari, hem de llegir tot, bueno, escoltar la ràdio, m'agrada sentir les tertúlies de no sé on, m'agrada no sé què, el diari del diumenge, i a sobre tu i vosaltres també fareu una altra revista, un altre projecte. I llavors jo responc, però el que no, tu has de seguir consumint mitjans d'informació i nosaltres, Crític, vol ser un complement a la teva dieta informativa, potser un complement vitamínic que t'aporti unes vitamines que potser no trobes en altres mitjans, però el que no volem és estressar-te més a la ciutadania, no? Informativament.
Perquè quan tens temps i encara tens els podcasts que t'has anat baixant, que els tens enganxats... Que...
Sí. Vivim en una societat d'informació, diguem-ne. Clar, això està claríssim, no? Però bueno, creiem que hi ha espai.
D'informació i d'especialització. Ahir és on vosaltres busqueu un espai, no? És a dir, n'hi ha coses que simplement les vas a buscar al supermercat. N'hi ha un... Ara t'anava a dir una fórmula que em sembla que no us agradarà, però que pot definir qui era el que ho deia. Ara no recordo qui ho deia, però ho definia tots aquests productes, diguem, periodisme caviar. Ja sé que el caviar no és el més agradable.
No, però un esperit crític.
No, ja ho sé, ja ho he dit d'entrada, que no t'agradaria. Però la definició és interessant. No? És a dir, allò de dir, bueno, escolta, n'hi ha el periodisme low food, n'hi ha el periodisme super normal, n'hi ha el periodisme no sé què, i algú ha de dedicar-se a fer el periodisme caviar, no? Què vol dir això? Buscar una cosa i treballar-la molt, molt treballada fins que, bueno, fins que ofereixes un producte diferenciat.
Nosaltres li diem, en lloc de caviar, fem una altra metàfora amb l'alimentació. Pots anar a un fast food, a un McDonald's, o pots anar a un restaurant bo i tal, o pots anar a la cooperativa de consum, no? Del teu barri, del teu poble, a comprar els aliments. Evidentment, o un restaurant d'aquests slow food, del moviment slow i tot això, no? Cuinen a cuina lenta i tal.
I local.
I productes locals, quilòmetre zero. Llavors a nosaltres ens agrada més, lloc de caviar, assimilar-nos en aquest tipus de cooperatives de consum, aquests restaurants slow que et cuinen, que pots trigar més, que potser costen una mica més, també s'ha de dir, perquè potser és més barat anar al McDonald's a consumir una hamburguesa qualsevol i ja has dinat, no? Però si vols dinat d'alguna manera, no? Has ingerit alguna cosa que no se sap si són aliments o el que sigui, no? O pots decidir anar a un, ja et dic, un producte com VilaWeb, per exemple, més reposat o més lent, o un producte com Crític, que encara més reposat i més lent, però que són productes que potser t'han de costar uns diners si vols que aquests productes o aquests projectes creixin, es mantinguin, siguin sostenibles, no? Però que t'aporten més vitamines, no? I t'aporten un menjar de molta més qualitat, una cosa més sana, no? I això és el que volem oferir, més que caviar.
Quant de temps fa que esteu pensant aquesta idea? És a dir, des de que el primer dia en un bar prenent una cervesa, vol dir, segur que va ser així.
Cervesa artesana.
Una cervesa artesana, d'acord. Sí, sí. Vol dir, tal, quant de temps ha passat?
Podria ser tota la vida, o et podria dir un any i mig. O sigui, tota la vida periodística sempre és un desig que tant el Roger Palals, Joan Vila o jo, tal, hem sigut sempre creients de la religió aquesta del periodisme i del periodisme d'investigació, del periodisme en profunditat. Hem intentat molts projectes, hem fracassat moltes vegades. Això no sé si és positiu o negatiu.
Jo ho considero positiu.
I és veritat que d'un any, un any i mig ençà, sí que vam començar a treballar en el projecte d'una manera professional, perquè no volíem tornar a fer un projecte amateur o militant o allò, amb bones intencions només, sinó que fos un projecte professional amb un recolzament econòmic al darrere i per tant amb professionalitat, perquè al final ens hem adonat que sense recursos econòmics és molt difícil fer periodisme. Mm.
Això és l'Internauta aquesta setmana amb Sergi Picazo, un dels tres socis impulsors de la cooperativa Crític, es diu la cooperativa?
Sí.
Crític. Els qui vulgueu informació sobre aquest nou projecte de periodisme lent d'investigació, sentitcrític.cat és la web, i també evidentment podeu anar a Verkami i fer la vostra aportació i sumar-vos a aquest nucli d'unes 600, quasi 700 persones que ja col·laboren a través de la subscripció. Després de la pausa, en Joan Jofre, avui ens parlaràs de què?
Més mail.
Més mail encara, més tornarem mail encara a investigar sobre el mail. Bé, fem la pausa que fem cada setmana i després en Joan Jofre, amb el seu bricolatge express, ens parlarà una mica del mail i tornarem a parlar amb Sergi Picazo de sentitcrític.cat.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Vine, el votem! Vine, vota, el votem! El 29 a Manresa.
És la festa!
Vine, vota, el votem, vota. 9N, decidirem.
És la festa!
El cor de Catalunya no para de batallar. Amb fermesa i valentia és la solució votar. Vine a dir-ho alt i clar.
Vols aprendre a administrar i gestionar empreses? Vols ser capaç d'entendre i explicar la realitat econòmica? Vols analitzar les transformacions de les societats contemporànies? Si la teva resposta és sí, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona trobaràs els graus que t'interessen. Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Estadística, Sociologia, International Business, un grau totalment en anglès i amb vocació internacional. I si amb això no en tens prou, t'oferim tres dobles graus. Més coneixement en menys temps. I si estic pensant en una formació avançada que em permeti especialitzar-me? La facultat t'ofereix 13 màsters oficials i més de 40 postgraus. A què esperes? Emprèn el teu camí. Consulta tota la informació al web ub.edu/economiaempresa.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, que crec que has tingut molt de correu aquesta setmana.
Bueno, i més que en tindrem.
I més que en tindrem. A veure, explica'ns.
Perquè la setmana passada explicàvem, sobretot quan parlàvem del mail, com lluitar contra l'espam, que és el correu massiu no desitjat.
Em va agradar molt això de l'espam i el ham. Em va impressionar.
Doncs aquesta setmana
estic impressionat.
Parlarem del correu, com enviar correu massiu desitjat.
Vale.
Imaginem, per exemple, que tenim una campanya Verkami que volem que la gent s'hi apunti o que ja hem acabat la campanya i que el mes de setembre hem d'avisar que sortiu al carrer i que això ja està funcionant i tot això. Per tant, volem enviar un grapat de mails, no en volem enviar un o dos, a lo millor 1.000, 2.000, 3.000, els que siguin, a tots els que s'han interessat per nosaltres. Llavors hem de tenir en compte diverses coses, coses legals a tenir en compte. Els receptors dels que nosaltres els enviem aquests mails han d'acceptar o han d'haver acceptat prèviament que volen rebre mails. És a dir, no val que, per exemple, que siguin clients, que siguin els que han fet aportacions a Verkami, els hi han d'haver demanat i ells han d'haver expressament acceptat que els hi enviarem mails. Pel fet que ens hagin fet una aportació, que siguin clients de l'empresa.
Això és bastant complicat, eh?
No, és molt senzill. És teníem els formularis de subscripcions o els formularis de clients una casella que diu clic, accepto que m'enviïn mails comercials.
No, ho dic perquè n'hi ha hagut casos de juís arreu d'Europa, per exemple. O sigui, és obligatori que en el correu poses la manera d'esborrar-te.
Ah, aquest és el segon punt.
Val.
El segon punt és que...
Però, no, però t'ho deia perquè n'hi ha hagut alguns juís en els quals rebre un primer correu i no esborrar-te ha estat considerat diguem, voluntat de seguir rebent. O sigui, sí. El problema jurídic en internet
sí,
sempre és molt complicat.
Sí, hi ha molts problemes jurídics. El segon punt, i aquest és molt important, és sempre els hi hem d'explicar ben explicat i que quedi molt clar com es poden donar de baixa de la nostra llista de correu de publicitari, perquè normalment és publicitat o màrqueting. Com s'han de donar de baixa i sobretot, clar, si els hi expliquem, els hem de donar de baixa. No val que els hi posem feu clic aquí per donar-vos de baixa i després quan es donen de baixa que no funciona, que passa. És a dir, hi ha moltes vegades que vas i intentes donar-te de baixa i no et pots donar de baixa. Això ha de quedar molt clar. A Espanya la llei normalment, si tu poses com donar-te de baixa en els enviadors de mail, encara que sigui un no sol·licitat complet, no els...
No els persegueixen.
No els persegueixen.
Ja sap que la llei a Espanya sol ser bastant peculiar.
Sí, la llei és bastant laxa, però si hi ha aquesta clàusula de, li diuen la de opt-out, si hi és, normalment no et perseguiran mai. Bé, hem d'explicar per què estàs inscrit allà, perquè t'has donat la teva aprovació, en quina base de dades, si s'han de seguir les normes de la LOPD, i sobretot també, que és important que a vegades ens despistem, hem d'indicar l'adreça física de la nostra empresa.
Per què?
Perquè la gent sempre pugui enviar una carta d'aquelles amb paper, amb sobre, amb segell i tot això.
Però si no n'hi ha segells, ja no saps on trobar-los.
Són adhesius ara els segells.
De debò.
Ja no els has de llapar, ara són adhesius.
Ah, sí?
Sí.
Llàstima, ho has fet tard.
Ja no els has de llapar.
Bé, mira, doncs, mira que era fastigós, eh?
Doncs has de deixar l'adreça física. Això són coses legals. Llavors, coses operatives. És a dir, allò de com fer-ho bé. Diu, primer de tot, no compreu una llista d'adreces.
D'aquelles russes famoses.
Russes o de Marroc, és igual. No la compreu perquè es llença els diners. L'índex de resposta és tan baix i possiblement si feu servir una llista d'adreces acabareu al jutjat.
Alguns oients no sabran això, jo dic russes perquè bàsicament són empreses russes les que fan això, que t'ofereixen un CD-ROM, ja no existeix el CD-ROM, un DVD amb 7 milions o 20 milions d'adreces de correu.
N'hi ha d'espanyoles que el que fan és agafar-te les adreces, i això és absolutament il·legal, que agafen les adreces de llocs públics. I llavors et diuen, vostè quan envia un mail posi a sota que l'adreça d'aquest senyor ha estat agafada de llocs públics, per exemple, el registre de dominis d'internet, o el registre mercantil, hi ha molts registres públics a Espanya dels quals pots agafar adreces. Això és absolutament il·legal. Una cosa és que el registre sigui públic i una altra cosa és que tu puguis enviar mails no desitjats perquè la gent no ho ha provat. O sigui, comprar una llista d'adreces
és un error.
És un error i normalment és llançar els diners. Més coses que heu de fer. Quan tingueu aquest registre perquè la gent es subscrigui per rebre la vostra informació, feu servir el sistema aquell de doble aprovació. Doble aprovació vol dir que un normalment es subscriu, però a continuació li envieu un mail perquè ell confirmi que s'ha subscrit. Bàsicament perquè no algú no et faci una mala jugada i vagi subscrivint els seus amics i enemics per...
Va.
Quan envieu un mail, esforceu-vos en personalitzar-lo. Encara que sigui més feina, si sabeu el nom a qui li envieu el mail, queda molt més agradable si quan jo t'envio un mail massiu dic: Vicent, mira què tinc. Vols comprar aquest producte que acabo de treure al mercat?
Això n'hi ha programes que ho fan.
Per això, això és l'últim punt, això ho deixarem a l'últim punt.
No, ho dic perquè, clar, si envies, clar. Mil, si envies mil correus i has d'anar posant el nom als mil...
Bueno, clar, doncs... però, clar. És a dir, enviar mil correus no és allò de dir aquí tinc mil adreces, aquí tinc un correu, vinga, ja està, i s'ha acabat, no? Entre altres coses perquè possiblement el vostre servidor de mail no us acceptarà enviar un correu a mil adreces, et dirà que d'on vas. Bé, una altra cosa, dissenyeu-lo, sobretot és important dissenyeu-lo per ser obert amb dispositius petits, vull dir, telèfons, iPads, coses d'aquestes, perquè la gent normalment el mail el llegirà ja en un telèfon, no el llegirà en la seva pantalla. Mireu d'evitar les coses que els filtres d'espam fan servir per detectar si és o no és spam. Per exemple, no feu mai combinacions de colors, és a dir, ara un pàrraf en vermell, un pàrraf en blau, un pàrraf en verd...
Això és indicatiu d'espam?
Això és un indicatiu total d'espam, és a dir, a la que un detector d'espam veu un mail amb coloraines, li posa això és spam.
Això no ho sabia.
Ja us deixaré un link d'una guia de com no fer coses que us detectin com spam. No escriviu en majúscules.
Ho posaràs en l'article.
Sí, no escriviu en majúscules, és a dir, si escriviu tot en majúscules, sí, les majúscules inicials sí, però aquella frase, tot en majúscules perquè la gent s'hi fixi, els filtres d'espam diuen això és spam, pam, i no arriba a...
Ah, això és interessant.
És important també saber qui obre els nostres mails, i es pot saber. Dir, qui obre els nostres mails, si jo envio mil mails, m'interessa saber...
Quants
han estat oberts, perquè n'hi haurà uns quants que encara que ens hàgim esforçat hauran passat el filtre, no hauran passat el filtre d'espam, i hi haurà alguns que qui l'hagi rebut ni tan sols l'hi haurà fixat amb el mail. Ens interessa saber quanta gent l'ha obert. Pensem que en aquests moments un bon rati d'obertura està entre el 25 i el 30%.
Això bo?
Això és molt bo.
Si jo envio 1.000 i m'obre un 30%, ho he de considerar
bo? Un 30%
bo?
És
un èxit
brutal.
Carà.
Un èxit brutal. Hi ha un altre link que
sí
també...
Sí que funciona poc, aquest intent.
Sí. Hi ha un altre link que us el posaré amb índex d'acceptació en funció de la indústria. Perquè segons a quina indústria és més o menys. Però un 30, sigui com sigui, ja és molt. I un índex d'un 2,5, un 3% de clic, allò ja és per tirar coets.
La qual cosa fa qüestionar molt l'invent, no? Perquè anem a veure, si jo envio 1.000 correus i he d'esperar que com a màxim cliqui un 3%, no sé si paga l'esforç.
30.
No sé si paga l'esforç aconseguir aquests 30.
Bé, més coses... Bueno, quan feu el formulari perquè la gent es subscrigui i li podeu enviar la publicitat, no demaneu coses que no us serviran mai per res. És a dir, necessiteu saber el nom i el correu. No li demaneu el DNI, el telèfon... Sí, sí. Si totes aquestes coses que la gent no vol posar-les, no les demaneu perquè no en fareu res de tot això. I no us oblideu de les xarxes socials. Llavors, què hi ha? És a dir, ara resulta que ja tenim els nostres clients. Ja pensem que tenim el producte per enviar-lo. Què podem fer servir per enviar aquests mails que funcionin? Jo us poso tres productes i un quart que és una mica similar, però un, MailChimp, és boníssim i és per gent que no en sap. És a dir, tu poses la llista dels teus correus, dibuixes un mail que pràcticament el fas, arrossego això, arrossego l'altre, faig tot allò, i el fas enviar. I et va donant índex de respostes, índex de clics, quants mails han vingut tornats, perquè l'adreça està malament, perquè l'has posat malament, etc, etc. I és gratuït fins a 2.000 subscriptors i 12.000 mails mensuals. A partir d'aquí pagues per res. 10 euros per enviar-ne un sense límit de mail, una cosa així. Hi ha un altre que es diu Campaign Monitor, que és molt similar però no té l'opció gratuïta. És una mica més complicat de fer els mails, I hi ha un altre que es diu Zoo Campaigns, que també...
Zoo? Què passa? Zoo. Que tot això té que veure amb animals?
I sí, noi, és fauna. Aquests de Zoo van ser la còpia directa del MailChimp. Ah. És a dir, venia, existia MailChimp i aquests van copiar-lo.
Per això
li posen Zoo. Copiar-lo amb el preu. Tenen, quan el sistema gratuït és pels mateixos usuaris, pels mateixos mails, tot igual. És una còpia i és una bona còpia. O sigui que...
Allò que dèiem abans, l'important no és copiar, sinó copiar,
bé. I aquests senyors del Zoo han fet una bona còpia. Tots tenen aplicacions perquè te les vagis controlant amb el teu dispositiu mòbil. És a dir, tu pots agafar el telèfon i dir, ostres, ja vaig pel 35% de mails oberts. Diu, quin èxit. Diu, he arribat al 36. Et lliguen amb les xarxes socials. Et porten un control de la gent que te l'ha obert i què ha fet amb ells. És a dir, un tema fantàstic. Tindreu els mails en l'article.
Totes les adreces en l'article de cada setmana a VilaWeb ha estat el bricolatge de Joan Jofre d'aquesta setmana.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Sergi Picazo, un dels socis impulsors de la cooperativa Crítics, www.sentitcrític.cat, i el Percami, si encara voleu posar diners en aquesta fase d'inici, aquesta fase de llançament del producte, també com cada setmana amb el Martí Crespo i el Joan Jofre. El paper dels lectors. En el teu discurs, Sergi, has insistit molt en dir, escolta, els lectors no poden ser passius, no? Seria aquest el titular.
La ciutadania no pot ser passiva, no? Jo crec que en general, ara perquè parlem de periodisme, no? Però en general la ciutadania ha de ser activa i per una bona democràcia es necessita una ciutadania activa, una ciutadania ben informada, una ciutadania crítica, segurament, una ciutadania que es qüestioni els discursos que venen de dalt i els de baix també, una ciutadania que es pregunti coses, gent que es pregunta coses. Llavors, és aquest tipus de ciutadania que nosaltres hi volem contribuir i que necessitem per ser viables en el futur. Però crec que a Catalunya això ja està passant, o sigui, que no, ningú ha esperat que sortís Crític, no?, per realment activar-se. No? Portem 3-4 anys especialment moguts, on la ciutadania ha sortit al carrer per qüestions socials i econòmiques, per qüestions nacionals i per qüestions de democràcia. Per tant, la ciutadania ja està agafant les regnes del seu destí. Una altra cosa és que ens deixin o no, però jo crec que la ciutadania ja és activa.
I en aquest sentit, vosaltres el que proposeu als vostres subscriptors, diguem, més enllà del suport econòmic, inclou algun tipus de relació específica amb ells? O això el Joan explicava això des...
Enviarem uns e-mails.
Amb el so, amb la girafa o amb alguna cosa d'aquestes.
Volem que...
Perdona, no hi poseu un PDF de 200 megas, perquè no. La gent s'enfadarà.
No. Hi ha uns PDFs més dissenyats per web, no? Segons tinc entès que pesen menys.
O poseu el link.
Posar-hi un link que s'ha de descarregar.
És que el que no pots fer amb els mails és carregar les bústies de la gent.
Molt bé, està bé, saber-ho. Tot és molt interessant. Ha sigut una secció impressionant, he après un munt de coses. Volem que el lector tingui un grau de participació en el projecte de Crític. Ara, per exemple, als lectors els hem ofert la possibilitat d'escollir entre, si arribem a 1.000 subscriptors, tenim 3 idees per tirar endavant com a un més a més, com un plus a la web de Crític a partir del setembre. I en lloc de decidir-ho nosaltres, que era una opció, hem pensat que ho decideixi els subscriptors, no? A través d'enquestes i formularis, avui a internet es pot fer tot d'una manera molt fàcil i la gent en 2 minuts pot participar, votar i decidir cap on bueno, prendre decisions sobre el futur de Crític, i això ho continuarem fent. També farem trobades de subscriptors, volem fer també experiències més culturals o de debats o xerrades on els subscriptors puguin tenir una participació. Res ens ho inventem nosaltres, vull dir que en tot cas el que volem és que el lector no sigui un simple
consumidor
que s'esperi a que nosaltres fem el reportatge, sinó que pugui dir la seva, que pugui aportar, i és que això ens multiplicarà. O sigui, no ho fem perquè som tan bons i tan simpàtics, no, és que ho fem perquè creiem que això multiplicarà l'audiència, perquè la gent expandeix als seus amics, als seus coneguts, als seus veïns la informació, i perquè així fomentem una ciutadania més crítica i democràtica.
Vosaltres us veieu creixent també com a o sigui, en nombre de periodistes en el projecte, o és una cosa més
hauria de ser,
sostenible, amb petit nucli, comitè, doncs ja,
no,
ja anireu fent?
Hauríem de créixer. El projecte ara mateix és un projecte, li diuen de microperiodisme i tal, on som tres persones com a socis de treball, per tant, de tres persones a la redacció, i quatre o cinc periodistes freelance que cobren a tant la peça, per tant, no ho expliquem de forma transparent, que treballen els reportatges, i però no tenen una nòmina cada mes. I com deia al principi, jo crec que per fer bon periodisme necessites recursos econòmics, mans i recursos econòmics, i per tant la idea és créixer. Sí.
Fins a un cert punt, clar, perquè un projecte com aquest pot complicar-se molt si creix massa. Jo crec que, és a dir, ara en aquests moments els mitjans de comunicació estem en una crisi pública notable, no? I on està el límit de creixement de cadascú és segurament una de les coses més difícils de trobar i més importants.
Però nosaltres volem competir amb el periòdico, La Vanguardia, l'Ara, el Punt Avui, VilaWeb, Nació Digital, volem competir en igualtat de condicions, per tant, una mica més hem de créixer. Uh-huh. O sigui, nosaltres no volem ser un projecte petit d'uns nois molt simpàtics que fan els seus reportatges i tal, no, volem fer periodisme com qualsevol altre, com qualsevol altra empresa. O sigui, nosaltres anem a competir amb els grans. Avui no, demà, al setembre tampoc, però l'objectiu és aquest.
Mm-hmm. Hi ha un tema que m'ha semblat entendre que no hi toqueu molt, que és tema vídeo, tema multimèdia. Mm-hmm. Quin model de presentació fareu? Sí.
Nosaltres farem de moment el que sabem fer, que és poc més que escriure. Per tant, intentem fer bé allò que sabem fer.
I ara que has descobert que no pots posar lletres de colors...
Ja sé que no puc posar majúscules ni lletres de colors, i això és un pas endavant. Per tant, intentem fer bé el periodisme de tota la vida, el periodisme de des de finals del segle XIX fins ara, i després ja farem passos endavant. Per això jo deia, tenim voluntat de creixement. Voluntat de creixement vol dir, introduir el vídeo seria meravellós, introduir infografies, reportatge multimèdia, visualització de dades, seria fantàstic. Ara mateix som modestos, som austers, i som conscients de les nostres possibilitats i recursos, per tant intentem fer bé allò que sabem fer, que no és res més que explicar coses que no se saben a gent que les vol saber, que és l'ofici del periodista, o com deia aquell magnat de la premsa britànica a principis de segle, el periodisme és explicar allò que algú no vol que se sàpiga, la resta és propaganda, o la resta és publicitat, la resta és relacions públiques. No? Frase que li atorguen a Orwell, però que crec, i segons he llegit, és d'un magnat de la premsa britànica que es deia Lord Northcliffe, amb un bombín, traje i corbata, un home molt seriós que tenia diversos diaris a l'Anglaterra de principis de segle. O sigui que intentem fer això, després farem la resta.
Quina us imagineu que és la dificultat principal que aneu a trobar-vos?
El repte és fer el periodisme d'investigació i treure temes, qüestions que els poders polítics o econòmics intentin amagar i trobar-los. investigar-los, comprovar-los, confirmar-los i després publicar. Jo crec que aquest és el repte inicial i final i el més important. O sigui, això no és tan fàcil. Nosaltres sabem que investigar no és fàcil ni barat, necessita temps, dedicació, esforç i, per tant, quan algú està intentant amagar alguna cosa i si aquest algú és poderós, no és tan fàcil que tu, no, des de la teva petita pàgina web ho descobreixis. O sigui que aquest és el repte i la gran dificultat. Però com a mínim, la vocació i la intenció és anar a gratar allà, anar a molestar i anar a ficar el nas on ningú no ens demana. Aquest és l'objectiu.
I ara que estem ja a punt d'acabar aquesta hora que hem compartit, vosaltres sou periodistes que heu treballat i treballeu en altres mitjans. Assumiu un risc fent això que feu ara. Que
és, a veure, quin?
No, saltar d'un mitjà tradicional o més o menys tradicional, sí, i obrir un espai que de moment està funcionant magníficament bé, però que no se sap.
Sí.
És per passió periodística, això?
Estem bojos. Nosaltres apostem per l'aventura, no per la temeritat. Però la frontera entre l'aventura, l'aventurer i el temerari és a vegades difícil, però Vicent, no t'has d'explicar res a tu quan vas començar a VilaWeb, quan fa temps, quants anys?
20.
Fa 20 anys, no? Treballaves als mitjans de comunicació, no? Diaris, i, no? Si no m'equivoco, i vas decidir muntar col·lectivament un projecte com VilaWeb i mira, 20 anys després on som, no?
Quedem d'aquí 20 anys.
Quedem d'aquí 20 anys.
D'acord?
A veure com estem.
Això ha estat l'internauta d'aquesta setmana amb Sergi Picazo, un dels socis impulsors de la cooperativa Crític, www.sentircritic.cat, i recordeu que encara podeu participar del Verkami de financiació del projecte. Sergi, moltes gràcies per la feina que feu, per la iniciativa i per haver compartit aquesta hora amb nosaltres. Joan Martí, Jordi Carreño, Dani Pérez, ens trobarem la setmana vinent. Us deixem amb una de les músiques gravades ací a l'Espai VilaWeb, en concret Guillemino, amb Bert Bert Bert. Ja sabeu que cada dia a les 24 hores tota la informació del país i del món a vilaweb.cat.
Bert Bert Bert! Juan! Dos! Verd, 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 ja és hora que maduris. Groc, 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 cuita que t'arriba la tardor. Perquè m'agrada, m'agrada fer les coses a poc, perquè m'agrada. Gos, com fuig, crec que avui sense cafè no puc. Marró, marró ben gros, un rere l'altre que sóc jo. Perquè m'agrada una mica d'això, una mica d'allò, perquè m'agrada. Desitjant-te, esperant-te, imaginant-te, el primer que passa pel cap és el millor. Acotxant-te, abrigant-te, adormint-te, altre cop em fas ballar el teu so, destrossant tot el que se't posa per davant, alimentant-te, el meu vols més m'ho acabo jo, suplicant-te a tu, fent-te forta, enfadant-nos, ja n'hi ha prou d'aquest color. Tot és gris, aquest només que rima amb quelcom ben trist. Vermell aquest que es fa estimar, en tindré per avui i en guardem per demà. Negre, ben negre, ben negre és el futur i el present. Blanc sobre blanc, sobre els blancs plens de bitllets molt grans. Perquè no m'agrada fer cap mena d'assaig, fer cap mena de plans. Perquè no m'agrada. Pi, 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 pi
Moltes gràcies.